Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Durant l'episodi més fosc de la pandèmia de la Covid, en què l'exèrcit protagonitzava rodes de premsa al costat de presidents i ministres, van causar furor les declaracions de l'aleshores cap de l'Estat Major de Defensa, Miguel Ángel Villarroya, per cert, nascut a la Galera, al Montsià. No hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes, va dir el general. Amb el temps hem entès que el discurs bèl·lic amb el qual alguns intentaven combatre el virus era bastant patètic i, per sort, la ciència es va imposar als tancs i de seguida vam aconseguir la vacuna. L'any 2021, Villarroya va dimitir després de saber-se que ell i altres militars sota les seves ordres es van vacunar contra el coronavirus abans del que els tocava. D'aquest episodi, que retrata la pitjor cara de l'espècie humana, convindria que almenys quedi per la posteritat el ja famós «Todos los días son lunes» i que, sisplau, se l'apliquin al peu de la lletra als responsables de Renfe, de DIF i resta d'al·ludits perquè el servei de Rodalies comenci a funcionar com ens mereixem. Ens hi va alguna cosa més que la paciència.
Estoy diciendo claramente que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes.
Som al suplement, per sort és diumenge, i avui sí que tenim esperit de cap de setmana. Avui, a la tertúlia del suplement, hi tenim la Núria Orriols, la delegada del diari Ara a Madrid. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Com prova això?
Bé, bé, bé. Però bueno, l'AP fatal, eh? No sé si en parlarem també, a part de Rodalies. Ja sé que és molt important Rodalies, però Home. El tema de l'alta velocitat també...
Quan estàs trigant ara de Barcelona a Madrid? Núria, t'ha tocat agafar-lo aquesta setmana?
Sí, 5 hores.
5 hores. Sí, doncs ja, li hem de deixar de dir alta velocitat.
Exacte. És un Rodalies de Barcelona a Madrid, ara.
El pic màxim de velocitat que vau agafar, el tens controlat? Ho dic perquè en alguns vagons de l'AVE marca la velocitat a la qual va el tren.
I tant, i tant. Estic mirant fixament tota l'estona la velocitat, sí. I en molts trams es va a 160. Per tant, és com si anessis en cotxe. Bueno,
home,
no.
Home. Núria, carai, que embalada.
Vigil la llei.
Posa cinquena, eh?
Bueno, ja m'ho he entès, diguéssim. I en els trams de... Quan passes Lleida, sí que en alguns trams ja vas a alta velocitat, però fins a Saragossa, de Madrid a Saragossa, no passes de 160, 170.
T'han tornat els calés aquesta setmana d'aquests bitllets?
No.
No, 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 no. Te'ls tornaran?
Ara han canviat el criteri.
Sí, sí, a partir de demà i dilluns canvia el criteri. Amb què viatjaves,
sí,
tu?
Aquests dos últims han sigut amb Renfe, i pel que tinc entès, Irio també ha situat el mateix criteri i ja no torna de diners.
A partir de demà ja no tornen diners. Aquesta setmana sí que han fet compensacions, eh?
No sé, a mi en aquest cas no.
Tu, Monguilot, també has anat i tornat de Madrid per el judici dels Pujol, suposo, aquests dies?
Sí. Jo dijous, 4 hores, en comptes de 3, Irio va sortir extraordinàriament puntual, però va arribar una hora més tard del que estava previst. Eh? Saps què passa? Que tu parlaves d'això que tots els dies són lunes, però em sembla que la generació meva que recordem més que los lunes al sol. I és una mica el que ha passat fins ara. O sigui, a veure, que a veure si s'hi posen. Ja està bé.
Oriol Marquet, bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Te'n recordes de les paraules del general?
Me'n recordo com si fos avui, perquè aquells dies jo tinc el record durant la pandèmia de treballar sense saber quin dia era. Que treballàvem caps de setmana, que és quan Pedro Sánchez tenia bé de fer-nos la seva homilia setmanal per entretenir-nos.
L'estat d'alarma el va convocar un dissabte a la tarda.
Sí, sí, vull dir que tinc molt present aquella frase que, vist en perspectiva, no sé si ens deixa en un bon lloc.
Ahir va fer 6 anys, 6 ja, del primer cas de Covid a l'estat, aquell turista,
Canàries, no?
Crec que era alemany, a l'illa de la Gomera, que doncs va ser el primer cas i això vol dir que som a tocar dels 6 anys del confinament.
És així.
Com passa el temps, brutal, sé que és un tòpic, però realment te n'adones, dius, ostres, va ser ahir, eh? I han passat 6 anys, tu.
Sí, han passat 6 anys, d'aquí el 15 de març em sembla que es compliran els 6 anys de l'estat d'alarma, i recordo amb certa angoixa, eh? Aquella sensació de, ara hi ha un cas a Espanya, n'hi havia algun més, els casos que hi va haver a la Llombardia, algun partit de futbol que es va convertir en una bomba biològica, em sembla que va ser un Atalanta-València. Imagina't com de ràpid passa el temps, que el València en aquell moment jugava a la Champions, ja ni l'olora. Aquestes coses també serveixen per dimensionar el pas del temps i com el món tal i com el coneixíem es va acabar durant un temps. I també aprofito per dir, perquè m'agrada molt dir-ho, que tot allò de tot anirà bé i sortirem millor i tal, era una trola descomunal i s'ha demostrat al cap de 6 anys.
Passen 5 minuts de les 9 del matí. Parlarem de trens, no parlarem de l'alta velocitat o la de la mal anomenada alta velocitat, parlarem de Rodalies. De seguida incorporo la Mercedes Vidal, la vicepresidenta de la PTB, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, però el Monguilot, com sempre, ha vingut amb ganes de dir-hi la seva. Però abans cedirem aquest honor a l'home Barça del suplement, Jordi Puntí, bon dia.
Bon dia, què tal?
Vas patir ahir?
No, bueno, patir no. És un verb que ara surt poc al nostre diccionari. Vam disfrutar molt. O sigui, jo crec que ahir realment va ser un partit d'alta velocitat. Ara us escoltava i va haver-hi un moment que la pilota anava tan amunt i avall i la sensació de perill a les dues porteries era tan forta que no arribes a patir. O sigui, en el moment en què pot passar alguna cosa, de seguida ja n'està passant una altra a favor teu, no? Jo crec que va ser un dels partits més divertits que he vist en molt, molt de temps. Evidentment, quan guanyes, aquesta mena de partits és molt millor que quan els perds, però alhora la sensació de veure molt bon futbol, de veure uns jugadors que es reivindiquen, de veure sobretot una estrella que és Lamine Yamal, que porta, això ho he llegit aquest matí, porta 6 partits seguits sent el MVP del seu partit, el millor jugador del mes de desembre, el millor jugador del mes de gener, o sigui, i és un nano, ja ho hem dit mil vegades, que és un nano que té 18 anys, però que és que va creixent, o sigui, el veiem créixer físicament, esportivament, mentalment, i això és un agraïment infinit, no?
Va ser un partidàs d'aquests d'anada i tornada, i amb aquesta proposta de l'Elx tan ambiciosa, tan valenta, que poques vegades quan t'enfrontes a un equip petit per pressupost, per entitat, per trajectòria, doncs li juguen de tu a tu al Barça d'aquesta manera, i això també, no sé si és un suïcidi o no, però va possibilitar que a banda i banda hi haguessin tantíssimes ocasions, que en aquest cas el Barça va estar tan desencertat, però això que deia, és un partidàs, perquè 3 pals, el porter també, ocasions claríssimes que van anar fora, Ferran Torres a la primera part, també Rashford en recordo una sol davant del porter abans del gol a la segona. Vull dir que per això et preguntava si vas patir, perquè la sensació, i ho deien els jugadors també després del partit, a la mitja part és que havies d'anar 0-5 o 1-5,
sí,
i te'n vas una dosi patint.
Aquest partit hauria pogut acabar perfectament 2-9, per dir alguna cosa, no? I no exagero, o sigui, qui l'hagi vist sap, i per això et dic que no vaig arribar a patir, perquè en realitat, en tot moment, fins i tot quan van empatar, vaig pensar, home, no, jugant en aquest ritme i amb aquesta gent, jugant així, el Barça té millors jugadors i acabarà guanyant. És veritat que contra la Real Societat la setmana passada també vam jugar millor i en canvi es va perdre, va faltar algun enllaç, però ahir, per exemple, vaig notar un canvi respecte de l'absència de Pedri, no? La por que ens feia la setmana passada, que veiem que és un jugador que activa tot l'equip i que si no hi és, doncs es troba a faltar molt, doncs ahir no. Ahir en algun moment el L'Olmo ho va fer molt bé, el De Jong va deixar de ser l'escuder del Pedri per ser algú que portava la pilota, i a sobre, a la segona part, amb el Bernal, que és un jugador que jo hi crec molt i que tots crec que el tenim molt, molt al cap, vam poder veure un De Jong més avançat, amb més possibilitats, va donar una assistència de gol. O sigui, jo crec que ahir va ser un partit... Aquest Barça ens diverteix fins i tot la setmana passada contra el Copenhagen, perdent 0-1 al minut 4 i alhora remunten. Allà sí que vaig patir una mica. Però aquest d'ahir, no, li vaig veure que hi havia una confiança en el joc, que evidentment pot desballestar-se en qualsevol moment, però que, per lògica, com que tens millors jugadors, has d'acabar guanyant, no?
Ahir va ser l'exemple d'això que ens passa als que ens agrada el Barça, no? Que és el patiment feliç. És aquest oxímoron, no? És un patiment feliç, i és així, certament. Quan estàvem guanyant 1-2, jo tenia la sensació que ens podia caure la desgràcia de que ens fessin el tonto, ens empaten i llavors a patir, no? Finalment va ser extraordinari, perquè és un partit que vam disfrutar en moltes ocasions. Però sempre penses, home, aquestes ocasions de gol fallades, si això hagués estat una eliminatòria de la Champions, on tens que fer un partit de tornada, surts una mica emprenyat. Ara va ser un gran partit. Ens va fer el gol aquest tal Álvaro, aquest l'Alores de Palamós, aquest noi que es va promocionar a la cantera del Real Madrid, que va debutar amb el primer equip, i recordo que va fer un gol de cap amb el Madrid. Aquest noi va néixer a Palamós. El seu pare era un jugador del Palamós que va ser famós en el seu moment quan el Palamós estava a segona divisió, si no recordo malament, que era el Coquito Rodríguez.
Carai.
Sí. Sí,
escolta,
sí,
que passa que... amb un guilot has de fitxar per la TDT.
No, és que no se'n parla massa, perquè em sembla que amb el pare no hi té massa relació. No em voldria equivocar, eh? Però com va començar...
L'has hagut de defensar.
No, ni molt menys no, però el pare va ser molt famós, perquè va arribar a Palamós, era un jugador que ja portava una certa trajectòria, i bé, el va conèixer, doncs, les virtuts de la Costa Brava, i va ser conegut. I aquest noi és el seu fill, que és un tio que té planta i tal, i no sé, va veure la cara que va fotre de content.
Va celebrar molt el gol, molt, però, clar, marcar un gol contra el Barça.
I si ets merenguer, més, no?
Oriol.
El Jordi té molta més memòria futbolística, però a mi l'Elche d'Eder Sarabia em recorda una mica el Rayo Vallecano de Paco Gémez, una aposta valenta, una mica suïcida també, i estic d'acord que ahir va ser un partit divertidíssim. A part, vaig tenir ahir amics a casa, pizza, cerveses, patates fregides, que és el somni de tot home simple. Això Déu crec que és un pla imbatible.
Valgui la redundància.
Sí, valgui la redundància. És la simplicitat feta nit, arrodonida, amb un partit del Barça entretingudíssim. Lamin està arribant, crec que el seu pic de forma en el moment adequat de la temporada. Estic molt d'acord amb el Jordi que Dani Olmo està tenint molt bons moments i que segurament la baixa de Pedri ens el fa veure una mica més retreçat dins del camp i que això pot fer aflorar les presumptes virtuts de Frenkie de Jong que de tant en tant apareixen. Ahir l'assistència és bona, com congela la jugada en el segon gol està molt bé. El que a mi em fa patir d'aquest equip és la fragilitat defensiva, sobretot pensant en els partits a Champions, que et pots trobar tranquil·lament uns vuitens de final amb el PSG, que sabem que els errors en Champions penalitzen molt, i aquí sí que és on l'equip crec que té una mica, com diuen els que segueixen la boxa, mandíbula de vidre.
Jordi.
El valor d'Aquiles del Barça, aquest any, i es nota molt perquè el mateix Flick va provant cada partit possibilitats, que si l'Eric i el Cubarsí, que si el Cubarsí i el Gerard Martín, que si el Gerard Martín i l'Araujo, i no acaba de trobar perquè és que li falta la connexió. I, de fet, el gol d'ahir d'ells, de l'Elge, és un gol que ve de falta de coordinació defensiva, no? Això passa. El que passa que al final, jo ahir recordava Cruyff quan deia, li preguntaven què t'agrada més, jugar bé o guanyar? I ell deia, no, jugar bé, perquè és que si jugues bé, guanyes. En canvi, si vas només a guanyar i no guanyes, et queda cara de tonto, no? I ahir, fins i tot la gent d'Elge, havent perdut d'aquesta manera, no es pot quedar cara de tonto. És com el que tu deies, aquell Rayo de Paco Gémez que venien aquí i et feien por, perquè deies, bueno, a veure com sortirà avui, no? És veritat, van perdre, però en tot cas estic segur que des d'un punt de vista mental, fins i tot per l'Elge és un partit molt positiu, el d'ahir.
No tens la sensació, per posar una petitíssima nota negativa, que sempre t'acaben fent el mateix gol, Jordi? Aquest gol que estàs al límit del fora de joc, a vegades surt cara, a vegades surt creu, ahir hi ha un moment en què torna a sortir creu, i el davanter es queda sol davant de Joan García amb molts metres per córrer, i si és una mica espavilat, la fica dins. Que hi han dues, tres jugades del partit que aquesta ocasió el rival sempre la té.
Sí, tens raó, i és el punt feble, el que al mateix temps també està bé saber que és aquest el punt feble.
Sí, però és a dir, tothom el sap, el punt feble, continuen fent-te sempre la mateixa jugada i tu tampoc ets capaç d'evitar-la, i els mesos i la temporada va avançant d'alguna manera, no?
Sí, el que passa és que alhora, ara cada vegada hi ha menys gent que hi juga, o sigui, jo crec que ahir això els hi passava perquè atacaven molt i perquè s'obrien uns espais tant per un cantó com per l'altre impressionants, i de fet els gols del Barça arribaven per omplir espai, per avançar, per això que deia, perquè era un partit d'alta velocitat, tot anava molt ràpid i, per tant, controlar aquests detallets de la línia del fora de joc era molt més difícil. Jo crec que el mateix Flick s'ha adonat que hi ha partits que no pot jugar amb aquesta mena de trinxera arriscada, no? Sinó que ha d'anar més pausadament. Però el d'ahir, probablement és que no podia ni controlar això, perquè tal com s'engega el partit, ja surten tots amb la cinquena marxa, no?
És que aquí hi ha una qüestió que em sembla que és molt evident. Sempre és el mateix gol, per què? Perquè han trobat el truc. No es tracta de que el Barça no tiri bé la línia de fora de joc, la defensa. Es tracta de que el davanter que ens fa el gol surt del camp propi. I és la segona línia. I està encarat per sortir a l'esprint, el defensa s'ha de girar, i aquesta és la senzilla estratègia de trencar aquesta manera de jugar del Barça. Però bé, si no falléssim a davant i en fotem sis... que ens en posin dos, tampoc seria tràgic, no?
Mira, tornaré a citar Cruyff. Cruyff deia, prefereixo guanyar 5-4 que 1-0. Clar, mentre facis un gol més que els altres, ara també és veritat que llavors la dosi d'adrenalina que vas gastant és més alta cada partit, no? Però, bueno, mira, mentre tinguem jugadors, jugades com el Rafinha ahir, que no va ser especialment brillant, de cop es despenja amb una jugada extraordinària, no?
Jordi Cruyff Puntí, una abraçada, cuida't.
Moltes gràcies, bon dia, bon diumenge.
És un quart de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, Tertúlia, avui amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. Demà és dilluns, demà sí que és dilluns. Avui és diumenge. Encara no hi haurà normalitat total a la xarxa de trens del país si la Generalitat reforçarà els busos per fer front a un nou dia crític en la mobilitat. Encara hi ha una desena de trams on el transport es fa amb servei alternatiu d'autobús i prop de 180 punts de la xarxa ferroviària amb limitacions de velocitat. A aquesta hora saludem la Mercedes Vidal, és la vicepresidenta de la PTP, l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Bon dia, Mercedes.
Hola, bon dia.
Demà què? Demà què, dic, Mercedes?
Ah, perdona, que no et sentia bé. Doncs, bueno, demà continuarem amb una xarxa que funciona a mitges. Realment no és una situació nova pels usuaris habituals de Rodalies, que malauradament doncs, ja fa molts anys que estan acostumats a incidències constants, però el d'aquesta darrera setmana ha estat un caos absolut.
Per una qüestió que sembla que posa d'acord tothom, i és el mal funcionament de Rodalies, per què hem acabat amb dues manifestacions dissabte que ve, dia 7 de febrer?
Bueno, doncs ha estat una circumstància no prevista, de fet. Bueno, doncs les plataformes del tren, nosaltres som la PTP, que portem des del 93 promovent el transport públic, però hi ha doncs, pràcticament una desena de plataformes territorials del tren que, diguem, defensen la qualitat i el bon servei en els seus trams de línia, no? I estem coordinats entre tots doncs fa aproximadament un any. I amb aquesta darrera crisi doncs vam comentar que calia fer alguna acció que anés més enllà de les plataformes i que comptés amb altres moviments socials. I és una mica el que vam intentar fer, doncs, parlar amb altres moviments, que són doncs, una mica els que es van visualitzar a l'atenció a mitjans que vam fer aquesta setmana, no? Doncs grans entitats de país, transversals, sindicals, juvenils, del món ecologista, no? I llavors treballar això pues, porta temps. I sí que és cert que l'ANC doncs, va llançar una convocatòria pel seu compte, però clar, nosaltres vam prioritzar comptar amb un panell molt ampli d'entitats, com més ampli millor.
El que passa és que l'ANC és qui escull primer aquest 7 de febrer abans que vosaltres, si no em falla la memòria, és qui convoquen primer ANC i el Consell de la República a fer aquesta manifestació dissabte que ve a les 12 del migdia, i vosaltres, com expliques, sortiu després amb totes aquestes entitats aglutinades. El que passa és que ho poseu el mateix 7 de febrer a la tarda. No podríeu haver escollit un altre dia si no volíeu anar amb ells?
De fet, vam estar parlant prèviament amb l'ANC, perquè sí que ens va arribar que volien fer doncs, una mobilització. Però bé, finalment, doncs, ells van preferir llançar la seva convocatòria abans que la nostra, tot i que nosaltres tinguéssim aquesta data plantejada, i continuem en contacte perquè és més lògic doncs, fer una gran manifestació de país i que com a mínim doncs, estigui tot ajuntat en el mateix dia. I les dates doncs, tampoc no ajuda que fos abans o que fos després.
Entenc que vosaltres el que voleu, o el que no voleu precisament, és que es polititzi aquesta manifestació, sinó que el protagonista sigui l'usuari. No els partits polítics, no les entitats, o no l'independentisme, si m'ho deixes dir així, no?
Bueno, en general, les entitats del tren reclamant el servei públic de qualitat i posant aquest servei públic en el centre, estem fent política. Per tant, això ja és política, no? I des de les entitats. El que sí que volem evitar és qualsevol tipus de confrontació o de mala entesa entre les diferents mobilitzacions. Volem que hi hagi, doncs, quanta més gent amb un espectre el més ampli possible, no? Doncs es pugui manifestar i pugui trobar el seu espai per sortir al carrer, no? I reclamar un servei ferroviari públic digne, que és pel que ens estem manifestant. Sí que hem comunicat, i molt activament, no, el nostre rebuig a la participació en alguna de les manifestacions que van dir que vindrien a la nostra, pues, del Partit Popular o fins i tot de l'ultradreta. Partit Popular, sí, doncs,
Vox
és
i
part
PP,
del problema, no?
Vox
és
i PP
els seus
han dit...
governs,
sí, efectivament.
Són part de la desinversió crònica que ha patit Rodalies en aquestes dècades i, per tant, no són benvinguts en aquesta manifestació com a partit. O sigui, visibilitzar-se com a partit quan ells han estat els responsables. I amb l'ultradreta, les plataformes del tren, doncs ja fa temps que vam decidir ni tan sols interlocutari, perquè treballar amb l'ultradreta en una societat democràtica és absolutament impossible, incompatible amb qualsevol defensa de drets o de drets humans.
Precisament, si aquesta mobilització l'haguéssiu fet conjuntament amb l'independentisme, si el que us molesta és la presència de Vox i del PP, potser Vox i PP no s'hagués atrevit a sortir al carrer en una manifestació on també participen l'ANC i el Consell per la República. Ho dic perquè, al final, Rodalies, si no funciona, és per les decisions polítiques que s'han pres els últims 20 anys en aquest país. Per tant, no es pot pretendre convocar una manifestació al marge de la política, per molt que els protagonistes, i té tot el sentit del món, siguin els usuaris i sigueu vosaltres les plataformes que fa tants anys que piqueu pedra per demanar un servei que funcioni mínimament.
Efectivament, nosaltres creiem que el protagonisme ha de ser dels usuaris i les usuàries del tren. Estem organitzats, com ja dic, en diferents plataformes. No som només nosaltres, que som una associació que existeix des del 93, sinó que cada plataforma, doncs, ha anat sorgint, malauradament, al mateix temps que es anava degradant el seu servei de Rodalies. Per exemple, doncs, està la plataforma de la R3, de Perquè no ens fotin el tren, que ja porten més de 10 anys picant pedra, pràcticament, no? I altres plataformes són més recents perquè han sortit, no, doncs, arran del caos de les seves respectives línies. I creiem, no, que som nosaltres, els usuaris i les usuàries, els que hem de tenir la centralitat. Però, òbviament, això és fer política des de la societat civil, no en tenim cap dubte i no ens n'amaguem. El que no volem és una utilització partidista de qualsevol partit, i més encara, no, si és un partit que és part del problema, o ja no diguem que siguin partits d'ultradreta que ni tan sols respecten els drets democràtics més bàsics.
Falten 6 dies per aquesta manifestació. Són a temps que es produeixi una sola manifestació, encara?
I qualsevol partit, no? Doncs són benvinguts a la nostra mobilització.
No. Sou a temps encara de fer una sola manifestació a 6 dies perquè arribi aquesta data del dissabte?
Doncs no ho sé. Nosaltres hem estat parlant amb l'ANC i suposo que és difícil, no, si ells han llançat aquesta convocatòria, que acabi sent una convocatòria única. Acabarem, doncs, amb un dia de lluita i reivindicació pels serveis públics, que ens fa molta falta, no? I que tothom, doncs, pugui anar a la manifestació on se senti més còmode. Nosaltres convidem a tothom, entitats, partits, a sumar-se a la nostra, a fer-se la seva, perquè hi ha molts motius per sortir al carrer, per defensar un transport públic de qualitat i uns serveis ferroviaris com els que ens mereixem.
És la Mercedes Vidal, la vicepresidenta de la PTP, l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 minuts per arribar a 2:15 del matí. Demà veurem com va el servei. Avui, a aquesta hora, retards de 20 minuts a l'R2 Sud per una incidència a la infraestructura entre Sants i Bellvitge. També hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4 derivades de les limitacions de velocitat. Hi ha altres retards en altres línies, també per aquestes limitacions de velocitat. Aquesta és una mica la normalitat del servei ja habitual en cap de setmana. Els trens circulen en retard. Veurem què passa demà dilluns. Núria, més enllà de com t'ha afectat a tu personalment amb l'alta velocitat, centrem-nos també en aquesta crisi de Rodalies, aquesta crisi política també, i aquesta doble convocatòria per la setmana que ve, que molta gent no entén.
Sí, perquè al final representava que s'havia de fer una convocatòria unitària, el que va ser que l'ANC es va avançar, i entenc que la plataforma d'usuaris no vol polititzar o que cap moviment doncs capitalitzi el caos de Rodalies, no? El que passa que crec que han tingut poca cintura a l'hora d'intentar posar-se d'acord per fer aquesta convocatòria unitària. És ara el que deia la portaveu, que al final acabarà sent una jornada de mobilització, perquè al matí doncs hi haurà la de l'ANC, no?, i a la tarda doncs la de la plataforma dels usuaris. A partir d'aquí em sembla que és molt difícil que això s'arregli a curt termini. És a dir, el govern està atrapat, el govern espanyol defensa que està fent les inversions més grans de la història, malgrat que l'execució és la que és. Ahir el Ministeri va sortir del pas de les informacions en què s'apuntava la manca d'execució de les obres, dient que el pla de Rodalies sí que s'estava executant en la seva major part. El que passa que el que és el manteniment, les imatges que publicava, per exemple, ahir el periòdico a tota la línia del Garraf, és evident que no hi és el que toca i que no dona seguretat l'estat de les vies a l'hora de pujar a un tren de Rodalies. En aquest sentit, els maquinistes poden tenir la seva agenda laboral a una banda, però crec que també hi ha una qüestió de seguretat que fa que no se sentin segurs a l'hora de fer la seva feina, i amb els maquinistes els usuaris. Per tant, hi ha tots els motius per mobilitzar-se i posar sobre la taula que és un servei que no funciona des de fa molts anys i que s'arrossega des de fa molts anys, però dit això, és difícil que es pugui arreglar a curt termini, malgrat es facin les inversions i el govern doncs estigui negociant aquest traspàs, que malgrat es faci el traspàs i es gestioni més directament des d'aquí, no hi haurà una solució màgica per Rodalies, encara que la Generalitat doncs ara tingui més pes un cop acabi aquesta negociació.
Oriol.
Jo comparteixo completament el diagnòstic de la Núria. Afegiria una qüestió que per mi crec que és rellevant quan Mercedes Vidal, la portaveu, deia que el PP no podia acudir a aquesta manifestació perquè era culpable de la manca d'inversió en Rodalies. Sempre és bo recordar, fent d'advocat del diable, que des de l'any 2000 qui ha governat més anys a Espanya és el PSOE, no el PP. Vull dir que això també moltes vegades la percepció que es té sobre aquesta qüestió és una mica esbiaixada, i en aquest sentit crec que la situació de Rodalies podem dir que no ha millorat des de que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa. Pedro Sánchez va arribar al govern espanyol l'1 de juny del 2018 i des d'aquell moment l'execució pressupostària tendeix a ser d'un euro de cada 3 pressupostats. Per tant, aquest també és un problema que ve de la banda del PSOE, de la banda del PSC. I en aquest sentit també és important saber, com deia la Núria, ara a Rodalies hi ha moltes obres perquè hi ha molta inversió, i els experts, el que et diuen, entrevistant Joan Carles Salmerón aquests dies a múltiples mitjans, també ho vam fer al Nació, el que diu és que els fruits no es començaran a notar fins d'aquí 3 o 4 anys, que és un termini, crec que és inassumible per la ciutadania que agafa cada dia el tren, perquè tu pots arribar a justificar que la xarxa ara mateix pot estar una mica col·lapsada perquè s'estan fent moltes obres i que com que es fan tantes obres el servei no pot ser millor. El problema està que aquestes obres van amb retard i m'agradarà veure, quan aquestes obres estiguin acabades, si efectivament el servei de Rodalies funciona millor del que ho fa ara, perquè el que és veritablement desesperant, i ho deies tu, Roger, és que en el fons recuperar la normalitat del servei vol dir que hi ha 20 minuts de retard a totes les línies en un diumenge, que la gent pot haver de necessitar el transport públic per anar a treballar, que sovint es menysté la gent que treballa al cap de setmana, que ha d'arribar al partit del nano de bàsquet a l'hora, o que vol anar a fer una activitat d'oci amb els seus fills a l'hora. I això, que és un dret una mica fonamental, doncs no s'acaba complint mai.
Monguilot.
Bé, estic d'acord totalment amb el que acabeu de dir. Jo hi ha una reflexió que sí que se m'acut, no? O sigui, dues manifestacions en dos moments diferents. Per què? Perquè no es posen d'acord tampoc amb qui els ha de convocar. És evident que el diagnòstic del problema coincideix d'un costat i a l'altre. Tothom, tots estem d'acord que el problema és que no funciona. Què passa? Que quan aquesta manifestació la convoca doncs, el Consell per la República, està clar que està enviant un missatge polític de la solució és la independència. Hi haurà molta gent que no estarà d'acord amb això i ja no anirà en aquesta manifestació. Per tant, jo penso que s'haurien de posar una mica d'acord amb que tal volta estaria bé que qui convoqués fos l'associació d'usuaris, que en principi no té el paraigua de cap partit polític, que no exclou a ningú, i quan dic a ningú vull dir a ningú, fins i tot el votant d'extrema dreta, que és un vot democràtic com qualsevol altre, té tot el dret d'estar en aquesta manifestació. Per què? Perquè també és víctima, com qualsevol persona sigui del partit que sigui. I estic d'acord també en que aquest votant té que anar a la manifestació, o ha d'anar a la manifestació. Qui no ha de convocar la manifestació és ni el PP, ni Vox, ni PSOE, ni PSC, perquè com molt deies tu, Oriol, efectivament el PSOE també durant molt d'anys ha tingut capacitat de decisió que no ha solucionat el problema. Per tant, bé, s'ha de solucionar, tothom hi està d'acord, però si de manera pública farem una manifestació al matí i una altra a la tarda perquè hi ha els que convoquen estan senyalats pel dit del partidisme, no sé si aquesta és la manera d'enfocar-ho.
Passa un minut de 9:45, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Vanguardia. Amb Enric Calpena.
Jaume Nunó, músic de Sant Joan de les Abadesses, va fer la major part de la seva carrera a cavall entre Mèxic i els Estats Units. El mestre Nunó és especialment recordat perquè va ser l'autor de l'himne de Mèxic. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 9:45 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. Aquesta hora ha de començar a Austràlia un duel generacional. Djokovic, 38 anys, en farà 39 el mes de maig, que s'enfrontarà a aquesta final de Gran Slam a el Carlos Alcaraz, que té només 22 anys i que es pot convertir en el tenista més jove de la història en guanyar 4 grans Slam. Tenim aquí un tenista de capçalera, com és l'Oriol Marc. Oriol, suposo que deus estar ben atent avui al que passa a Austràlia, no?
Sí, és un partit d'aquells que pot fer afició i que explica moltes coses de com ha anat el tenis al llarg dels últims anys, perquè hi ha una generació la de Roger Federer, Rafa Nadal i Novak Djokovic, malgrat que Roger Federer és del 81, Nadal, si no recordo malament, és del 86, Djokovic és del 87, que es van menjar durant una bona colla d'anys tots els grans slams, es van menjar la generació dels anys 90, i qui ha hagut de sortir a ser la nova generació triomfadora és la que lideren Alcaraz i Sinner, i es dona la paradoxa que Novak Djokovic, que està a punt de fer 39 anys, es va carregar Jannik Sinner, que amb prou feines en deu tenir 21 o 22, i això avui el que està en joc és una mica la corona generacional. Una persona com Novak Djokovic, que ha estat número 1 del món, la persona que ho ha estat més setmanes a la història, és qui té més títols de gran slam de la història, contra un jugador que està cridat a arribar als números, no sé si els de Nadal, Federer i Djokovic, però sí d'arribar a uns números molt notables pel que fa a registre de gran slam.
Quan ha de durar el partit d'avui? Vull dir, deu ser d'aquests maratonians, en principi.
Avui poden passar dues coses.
És a tres sets, no? Les finals
avui de... és el major de cinc sets, per tant, qui guanya tres sets guanya. I poden passar dues coses. La primera, que sigui un partit molt disputat i que ens anem a uns guarismes superiors a les 4 hores tranquil·lament. Això pot passar. Per Austràlia hi fa molta calor, les pauses són una mica més reposades i segur que hi haurà alguna interrupció per motius de salut, perquè una de les especialitats de Novak Djokovic moltes vegades és aturar el partit quan la cosa no li va bé, i també pot passar una altra cosa, que és que tenint en compte la joventut i la contraposició d'edats entre Djokovic i Alcaraz, pot ser que si Alcaraz està inspirat, es mou com es mou habitualment i la dreta li funciona com li funciona habitualment, Djokovic pugui no arribar a ser capaç de continuar o de seguir el ritme d'Alcaraz, i que per tant la final duri menys del que voldríem.
Quants anys vas jugar tu a tenis?
Jo vaig jugar més o menys, em van apuntar al casal d'estiu del tenis Premià, crec que devia tenir 5 o 6 anys, i vaig acabar de jugar quan en tenia 20.
Per problemes físics, eh?
Ah, per problemes físics, perquè vaig començar a estudiar seriosament la carrera de periodisme, com tothom sap, un èxit rotund, vital, fer periodisme, i i sí, a part em vaig fer mal a l'espatlla dreta, una tendinitis a l'espatlla dreta.
Avui miraràs el partit, o aquests partits els mires?
Mira, ara aniré...
Perquè has de destinar 5 hores a mirar un partit...
Sí, jo sóc un home de rutines, i sempre que surto d'aquí vaig al gimnàs, i per tant...
Però no, vull dir, potser a l'hora de dinar encara estan jugant.
Pot ser, sí, però a mi m'agrada molt mirar partits de tennis, és un esport fantàstic per mirar, i mirar amb temps.
Sentint els crits, saps qui són aquests dos?
Jo crec que un deu ser Rafa Nadal, segur. I l'altre no ho sé.
Un és Rafa Nadal, que bo, eh? I l'altre és Novak Djokovic. Sí, sí.
Sí,
I ara te'n poso un altre.
M'agafareu, eh? No ho sé.
Aquesta és Sharapova.
Mira,
Sharapova.
Sí, Sharapova. I és que tinc un... ara diré una cosa...
Tu cridaves?
No.
Per què criden? És a dir, els futbolistes, els...
Sí,
per què es crida?
És una manera de treure esforç. A vegades és un placebo mental de... Et penses que si crides més, la pilota va més ràpid. Després també hi ha moments en què el crit es pot fer servir per desmoralitzar el rival.
No, sí. No està penalitzat? L'àrbitre no t'avisa de no cridis tant?
En tenis femení hi ha gent que crida moltíssim. En tenis masculí no passa tant. A mi el crit de Rafa Nadal em molestava especialment, perquè i tota aquella exhibició de... no sé com dir-ho, de masculinitat, quan guanyava un punt, aquells gestos pràcticament fàl·lics, sí, quan guanyava...
Que jugués amb tirants a tu et molestava.
Em molestava profundament. Hi ha tota una escola de gent que li agrada molt l'esport però que no li agrada el tennis perquè interpreta que el tennis és un esport de gent que no s'embruta les mans, de gent que no sua, que la norma aquesta de Wimbledon d'anar de blanc... I jo crec que l'estètica és un bé a preservar. I el tennis és un esport que conserva bé l'estètica. És veritat que la samarreta sense mànigues s'ha popularitzat molt des de l'arribada de Rafa Nadal al circuit. També Carles Mollà, mite eròtic de l'Espanya dels 90, també la feia servir. I és veritat que, home, una samarreta sense mànigues fa cutre, però què hi farem?
Però, sí, aleshores, el tema dels crits és un tema de pressió. De
pressió absoluta. I de, moltes vegades...
Descompressió.
Descompressió total. A vegades, tu quan vas al gimnàs i agafes un entrenador personal, no és el meu cas, però hi ha gent que ho fa i et diuen que la respiració és molt important, que quan fas pectoral, per exemple, quan baixes respiris bé, i quan treus l'aire fort, que sigui en el moment que puges, és una manera també de controlar la respiració i, sobretot, quan tens una dinàmica ascendent, doncs, home, si tu vas fent crits i l'altre està una mica ensorrat, doncs encara l'ensorres una mica més, perquè veus que el tio t'està guanyant i que ara et fa una ràbia descomunal que cridi com si fos el Mowgli en Zel.
En quins altres contextos crides, Oriol?
Jo no crido gairebé mai. I sense roba, tampoc, si era la teva pregunta. Jo soc molt discret, Roger. Som molt discret en tots els àmbits de la vida.
Per un moment que el Montgrat m'ha demanat torn de paraula i després la Núria.
Suposo que vol respondre aquesta pregunta.
No, l'havia anat abans. I no, desconec els teus crits o silencis en, en aquestes situacions, evidentment. No, jo, per exemple, ara, quan estic a Madrid fent aquest judici cada setmana, sí, setmana, no, m'he apuntat en un gimnàs públic, perquè normalment jo el gimnàs el faig a casa i no tinc per comparar. I he vist que hi ha un determinat moment en què els que fan peses, per exemple, criden en el moment del màxim esforç. I he recordat que, per exemple, els esports que poden ser de contacte, serien els esports, arts marcials, el karate, en el moment de marcar el cop, es crida també. Per tant, jo crec que el fet de cridar és una espècie de ressort potser mental, deies placebo, em serviria, per exterioritzar ímpetu, força, i creure que potser concentres més la potència que necessites. Per exemple, com et dic, en el gimnàs he vist els que aixequen peses, no? En el moment que han d'aixecar fan un crit, que recordo que com jo era petit, de tant en tant feien per la tele, retransmitien el que en deien els aiscolaris, que eren els que tallen troncs.
I
també, cada vegada que donava un cop de destral, a mi em cridava l'atenció que cridaven, no? Per tant, deu haver-hi una relació entre aquest crit i l'exteriorització de la potència i la força, i també un component intimidatori, probablement, eh?
Núria, vols afegir alguna cosa?
Sí, no miro tennis, no és cap sorpresa, no? Però sí que amb això dels crits, jo que m'he apuntat a un rocòdrom de Madrid, ara ja he canviat el rocòdrom de Barcelona a Madrid, també criden, però ho fan sobretot els homes. Potser hi ha alguna
qüestió,
relació
qüestió
amb això.
Qüestió testosterònica.
Sí, jo crec que sí.
Tot que i que algun Xarapova, déu-n'hi-do, aquí també.
Sí, aquí sí.
En el cas del tennis, jo diria que les noies tendeixen a cridar més que els nois.
Bé, ho deixarem aquí. 3 minuts per 3 quarts de 10 anirem actualitzant el marcador de tant en tant, no només els serveis informatius, i també veurem doncs, si realment Alcaraz aconsegueix vèncer Djokovic, 39 anys pràcticament contra 22, un munt de grans slams entre els dos. Evidentment, Djokovic li porta molt avantatge, però també està a la recta final de la seva carrera. Veurem com acaba. Ara al suplement ens volem fer ressò d'una història que aquestes últimes hores ha corregut per les xarxes arran d'una fotografia impactant de l'Emilio Morenati, una fotografia que ens ha indignat. L'Anna Gilabert és una dona que té una lesió medular i que des de fa gairebé un mes no pot pujar a casa seva per l'ascensor. Viu en un sisè pis i el seu marit l'ha de carregar a les espatlles fins a casa. De fet, aquesta fotografia de l'Emilio es veu com el seu marit carrega l'Anna per aquests sis pisos fins a arribar al seu pis. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Anna?
Bé, bueno, a veure, indignada i una mica desesperada amb la situació, però bueno, a banda d'això...
On vius tu?
Jo vinc al Poblenou.
Al Poblenou, aquí a Barcelona.
Sí.
Sisè pis, eh?
Sí, un sisè.
Tu, per la teva lesió, és evident que necessites l'ascensor per sortir de casa.
Sí, jo no puc caminar i necessito l'ascensor.
Quan va començar a fallar?
Doncs mira, va començar a fallar fa 4 mesos. O sigui, ja portava un temps, però a l'octubre va començar, a principis d'octubre, va començar a fallar ja d'una manera molt repetitiva fins que es va aturar 5 dies, ja a l'octubre. Llavors, l'empresa de manteniment és Kone, era, perquè ara que han de rescindir el contracte, però Kone era la responsable. Llavors, no estaven atents a que aquest ascensor estava fallant. A l'octubre, com et dic, es va quedar ja 5 dies aturats perquè es responsabilitzessin de l'avaria. Vam haver de remoure cel i terra, passar per sobre del supervisor de zona, perquè la veritat és que no tinc paraules per definir l'actitud d'aquesta persona. I, finalment van fer algun tipus de reparació, però que no va servir, perquè al cap d'un dia l'ascensor tornava a fallar. Llavors es veia que era un tema del sistema i que no estaven reparant adequadament. Des de l'octubre, després d'aquests 5 dies, a diari ha anat fallant cada cop més, vull dir, al principi un cop al dia, dos, però al final ja era diverses vegades al dia, quedant-nos aturats, a vegades trigant...
Us heu quedat a dins alguna vegada de l'ascensor?
Moltes, tots els veïns. Tots, sí, diverses vegades.
I com se soluciona? Com sortiu de l'ascensor? Qui us ve a buscar?
Bueno, com era un tema de que fallava el sistema, doncs que alguna peça fallava però tornava, diguéssim, a resetejar el sistema, al cap d'una estona, igual 10 minuts, un quart d'hora, les portes s'obrien i podies sortir. Llavors, sí que trucaven perquè ens vinguessin a treure, però normalment, abans de que arribés el tècnic, doncs normalment a l'ascensor tornava a obrir les portes. Però igual t'obria en un pis que no era. Per exemple, jo un dia em vaig quedar un quart d'hora al pis 2, o un altre dia, amb els meus fills petits portant-los a l'escola, em vaig quedar 10 minuts, almenys 4, al pàrquing. O sigui, era un tema de sistema. I finalment, ara, fa 3 setmanes, doncs va, clar, els hi anàvem dient, escolta, està fallant alguna cosa que no heu reparat el que tocava. I així van estar 3 mesos. Ells sabien que estava fallant el sistema, el quadre, i els tècnics ens ho deien. Això és qüestió de que el supervisor doni l'okay per canviar el sistema, perquè nosaltres no podem fer-hi res, vull dir, és un tema del sistema. I aquest senyor pues, no es dignava a posar en marxa, activar aquesta reparació, fins que al final ha patat i portem doncs 3 setmanes sense ascensor.
Quan dius que no saps definir l'actitud d'aquesta persona, a què et refereixes exactament?
Doncs, bueno, primera, que, o sigui, ni, no, costava que ens atengués, que ens donés resposta, que ens donés una explicació, però en el moment en què jo vaig aconseguir parlar alguna vegada amb ell, em feia comentaris tipus, bueno, escolta'm, hi ha molts ascensors i ja sabem que els ascensors algun dia fallen. Això és com jo quan em compro un cotxe, que sé que algun dia pot fallar alguna peça. I, bueno, què et penses? Que tu ets l'única que no pot sortir de casa? Contestes d'aquest tipus.
És evident que un ascensor pot fallar un dia, pot fallar 2 dies, però no pot fallar durant més d'un mes consecutiu, i menys si tenim un cas com el teu de l'Anna Gilabert, que viu en un 6è pis amb una lesió medular i que per entrar i per sortir de casa necessita que el seu marit la porti a Collibè. Heu trencat amb Kone, vull dir el nom de l'empresa.
Sí,
Kone
sí,
és l'empresa.
Sí.
I ara què heu de fer? Heu de canviar l'ascensor i instal·lar-ne un d'una altra empresa amb la despesa que suposa? O simplement sí, la reparació anirà a càrrec d'una altra empresa? Com ho fareu?
Doncs, bueno, a tot això vull afegir que no sóc l'única. Hi ha una persona, una senyora de 100 anys, que ella sí que literalment no està podent sortir de casa. Perquè, bueno, pues jo, per sort, d'aquestes coses a la vida, la meva parella, doncs, mira, està molt fort, té les cames fortes i pot fer això, però això... O el meu fill gran, no?, que també a vegades m'ajuda, un veí...
6 pisos, però... No estem parlant d'un pis, estem parlant de 6 pisos. No sé quantes escales són, això, però deuen ser més 100 escales.
Doncs segur. I els veïns, i el meu fill, no? Però aquesta senyora porta literalment 27 dies tancada a casa.
Com us podem ajudar, Anna?
Bueno, jo crec que només el simple fet de que es visualitzi, no?, que el tema dels ascensors no està resolt, que ja com està com ja integrat, no?, de que es prenen doncs amb un passotisme el tema de les avaries, de la responsabilitat, de que és una vulneració de drets, no? I no, jo crec que no són lo àgils ni lo responsables que haurien de ser a l'hora d'atendre les avaries. Però també que la gent sàpigui que aquesta empresa Kone, la seva manera de funcionar és aquesta. I ara ja hem canviat d'empresa, és a dir, ara Enintent ha assumit la responsabilitat, ells han vist què és, han demanat tot el sistema nou, no?, i això porta un temps d'entrega, que cosa curiosa, 2026, que hagis d'esperar 2 setmanes per tindre unes peces, no?, quan a dia d'avui tenim peces de l'altra punta del món amb 48 hores, quasi, podríem dir, no? Però, bueno, la qüestió és que ells ja han vist el que passava, ens han donat un pressupost molt més ajustat que Kone, que a més Kone ens anava passant... Hem anat pagant reparacions que no han servit per res.
O sigui, canviareu l'ascensor sencer?
Tot el sistema sencer. Sí, sí. A l'últim pressupost de Kone, d'un variador, 15.000 euros en Intent, per canviar tot el sistema ens fa un pressupost de 10.000. O sigui, imagina't, I, bueno, la qüestió és que hem canviat d'empresa ara, vull dir, segurament doncs, els plaços de temps són els que són i espero que Nintendo sí que ho prengui amb responsabilitat i ho agilitzi tant com pugui, que és el que m'han dit, però si més no, que tothom sàpigui pues, com funciona l'empresa Kone.
Tenim un advocat a taules, el Carles Monguilot, segur que us pot oferir alguna mena d'ajuda, tenint en compte que aquí es barregen diverses situacions, Carles.
Bueno, aquí, primer de tot, per sort, el problema està en mans de l'empresa privada, perquè si això fos un problema de l'administració, seria irresoluble. Perquè, mira, amb l'empresa privada fas el que ha fet aquesta comunitat, no?
Però no s'estalviaran de pagar, eh?
Ah, no. Però llavors, primer, pots canviar d'empresa. Aquesta Kone no funciona. A mi m'agradaria saber la versió poder per formació professional, eh? Jo crec que Kone té dret a explicar-se, que s'expliqui.
Doncs 93207474.
Efectivament. I un cop s'hagi explicat, si resulta que hi ha hagut aquesta negligència, si hi ha hagut un supervisor que no tenia les seves funcions, tindrà responsabilitats davant de l'empresa, però també l'empresa davant dels tribunals. Si hi ha hagut uns danys i perjudicis, es podran reclamar. Però repeteixo, mira, el capitalisme té molts defectes, però quan el capitalisme permet la lliure competència, aquesta empresa de sensors no funciona. Te'n vas a la competència et dona millor servei, millor preu i pots canviar. Repeteixo, si es tractés d'un problema de l'administració pública que ha de donar un permís, mai no hi ha interlocutor. Amb l'empresa privada, per sort, sí n'hi ha. I bé, lamentablement han patit ja uns prejudicis que, repeteixo, si es poden acreditar davant d'un tribunal, la reclamació serà, evidentment, una opció que tindran que valorar.
Anna, val la pena també convidar els oients a veure la fotografia de l'Emilio Morenati, eh? Segurament la trobaran a través de les seves xarxes, no sé si el vau avisar vosaltres, però...
Bueno, l'Emilio és amic nostre, llavors ahir casualment vam coincidir amb un concert dels nostres fills i li vaig explicar la situació i ell ràpidament va dir: Anna, avui aquesta tarda vinc a casa teva, perquè això és una vulneració absoluta. I una cosa que ell també afegia, no?, que és veritat, doncs això per una banda, però per l'altra banda és... no hi ha una resposta per part del sistema. O sigui, jo, afortunadament, puc entrar i sortir de casa, he pogut seguir treballant, perquè la meva feina és presencial, puc estar amb els meus fills a la tarda, no?
Però, sí, però, per exemple, és a dir, el teu marit...
El teu marit
puja i baixa i després ha de baixar la cadira, entenc, no?
Sí.
Vull dir que ha de fer uns quants viatges, a peu.
Sí, totalment. No, fa com no sé quants viatges al cap del dia, sí. I en alguna ocasió he hagut de trucar al 112 perquè si ell al matí no hi era, o bueno, ja et dic, algun cop ens han ajudat els veïns o el meu fill gran, però l'altra cosa és que afortunadament nosaltres ho hem pogut salvar així, però la qüestió és, i si no hagués pogut ser, no? O aquesta senyora de 100 anys té la seva filla que pot vindre a portar-li el menjar, atendre-la, però i si això no tens aquesta sort, què passa? Et quedes 27 dies aïllat?
Doncs han trucat... és que estan trucant oients, ho estem fent en directe, això, eh? Estan trucant oients que tenen la mateixa situació d'un ascensor espatllat, i en aquest cas amb la particularitat que és de la mateixa empresa, no només a Barcelona, d'altres punts de Catalunya, Girona, Igualada, vull dir que segur que aquesta història toca molta gent. Anna Gilabert, molta sort i esperem també que aquesta trucada hagi servit perquè qui s'hagi sentit al·ludit s'hagi posat les piles. Una abraçada, fins ara.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Tres quarts i mig de 10 del matí ha començat ja aquest partit, aquesta final entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic, 1-1 en aquest primer set, igualtat. Oriol?
Sí, del tot. Cadascú ha tingut el seu respectiu servei amb relativa facilitat i són jocs de tanteig absolut, a part. Una de les millors coses del tennis és que...
Mira, Rafa Nadal entra al públic, eh?
Rafa, no va anar bé la replantada, veig, eh?
Digues, va.
No va anar gens bé. Va anar algú com una sípia. Doncs, dit això, els primers, en el tennis, te n'adones que... tu pots guanyar un partit havent guanyat només un punt més que el contrari. Per tant, has d'estar preparat per perdre punts constantment.
I el que és més fort a l'hora d'assumir els propis errors i els encerts del rival és qui se n'acaba sortint, i això és molt llarg. Vull dir, el primer set pot anar molt bé pels interessos d'un, el segon canvia totalment, i que tu juguis tot en un últim set complicadíssim.
Diries que és un dels esports on la fortalesa mental juga un paper més destacat respecte a altres disciplines, respecte a altres esports?
Sí, perquè estàs completament sol, has de prendre moltes microdecisions en dècimes de segon que poden ser lesives pels teus interessos. Ara sí que es pot mirar més l'entrenador, i l'entrenador et pot explicar unes quantes coses més. Sempre s'ha fet amb senyals, però ara està més permès. Però, al mateix temps, qui pica la pilota ets tu. Qui no encerta a l'hora d'endevinar la trajectòria del servei del rival ets tu. I acumular frustració al llarg d'un partit és molt pesat, sobretot perquè és tan difícil a vegades acceptar la derrota com la por a guanyar. Hi ha moltes vegades que tu estàs guanyant contra un rival que és superior a tu, tens una situació avantatjosa, tens pilotes de partit i no te'n surts, i això pots entrar en una espiral descendent d'ànims que et faci perdre un partit que tenies guanyat. És un esport d'aquells que com més fort estiguis de cap, millor.
Com s'entrena aquesta fortalesa mental?
Jugant, competint. No hi ha, els entrenos tothom és Maradona. En canvi, quan et poses a jugar en un escenari més o menys gran, amb rivals d'entitat, i que saps que t'hi va una mica la vida a nivell de resultats, l'única manera és sortir-te'n. Sortir-te'n i trobar-te en moltes situacions similars, moltes vegades seguides, per aprendre a interpretar-les i superar-les.
I realment, tu creus que Carlos Alcaraz pot superar el llegat de Rafa Nadal, que ha passat una mica com en Messi i Lamine Yamal, no? Que sí, tan bon punt la història d'un astre s'ha acabat i ha aparegut un altre. És a dir, Espanya té un altre símbol del tenis.
Carlos Alcaraz crec que és millor tenista del que ho era Rafa Nadal a la seva edat. De Rafa Nadal també és veritat que s'ha menystingut moltes vegades la seva qualitat tenística perquè el físic passava per davant de tot, però sí que per competència Carlos Alcaraz pràcticament només té un competidor, que és Jannik Sinner, en aquest cas un italià. Que
és un esport on compta molt la teva generació, no?
Compta moltíssim la teva generació, perquè com deia abans, la generació dels 90, Alexander Zverev, Dominic Thiem, jugadors així que haurien guanyat 7-8 Grand Slams tranquil·lament, van trobar amb el final de Federer i el pic de la rivalitat entre Nadal i Djokovic, i per tant se'n van anar la majoria d'ells sense cap Grand Slam a les seves vitrines, i en el cas d'Alcaraz i Sinner doncs s'aniran repartint Grand Slams un darrere l'altre, perquè no hi ha ningú que els hi pugui fer ombra en aquests moments.
4 minuts per les 10. Farem una pausa, ens actualitzarem amb les notícies de les 10 i de seguida el suplement també connectem amb Londres, amb el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Núria Oriols des de Madrid, Carles Monguilot, Oriol Marc, moltes gràcies. Que tingueu bon diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon diumenge.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 i 8 de febrer Carmen.
Una dansa contemporània intensa i internacional, coreografiada per Enric Gasa, de la mà de la Factoria de Dansa i l'Innsbruck Winter Dance Festival.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets. I som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solar.
I tant!
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.